Torres és cineasta i doblador, va estudiar a l'ESCAC, però conrea altres facetes artístiques que avui descobrirem. La seva veu és reconeixible en molts anuncis que escoltem a través de la ràdio. Avui, però, intentarem conèixer quines altres habilitats amaga aquest santcugatenc. Pau, benvingut.
Hola, bon dia.
Fill de Sant Cugat de tota la vida?
De tota la vida, sí.
On vas néixer?
Vaig néixer a la Mútua de Terrassa, però som d'aquí, la família és d'aquí de sempre, dels Navarra, i feliç.
Fent un retrat de la teva infància, recorda'ns una mica com era el Pau de petit.
Doncs, a veure, em guio més pel que he sentit a dir de mi que del que jo recordo de mi. El Pau de petit, sempre recordo una nota de l'escola de pàrvols.
De pàrvols?
Sí, una nota que m'han fet els mestres a final de curs i que em va xocar molt, per això la recordo sempre. Deia que era un busca-raons. I, clar, jo no tenia aquesta visió de mi. Jo sempre, no sé, m'he considerat com tothom es considera, suposo que normal, intentar jugar amb els altres, ser normal, però busca-raons? Potser era busca-raons de petit, no ho sé. Després sempre he anat ja tirant més cap a la introversió. Cada cop he sigut més, em vaig fer més tímid, més introvertit, i després vaig entendre que potser no era tan tímid ni introvertit, sinó que era més aviat callat. Soc més callat que res i parlo poquet i fluixet.
I tu creus que va tenir alguna cosa a veure aquella nota?
Doncs suposo que sí, perquè la recordo ara, que estic a punt de fer 44 i encara la recordo. Allò devia jo tenir 4 anys i suposo que sí. I penso més ara que quan era petit. No, vaig tenir una infància molt feliç, eh? I bé, molt bé, amb tothom, juganer i...
Quines eren les teves inquietuds?
Doncs el dibuix sempre m'ha interessat. Sempre he estat dibuixant, des de ben petit. Des de pàrvols, que jo recordi. I, de fet, és una faceta que he anat cultivant molt. De fet, hi treballo també una mica d'il·lustrador. M'apassiona el dibuix. M'has preguntat... perdona.
No, sí, les teves inquietuds de petit.
De petit, sí.
Per veure una mica si ja apuntaves cap a on
sí.
Hem vist la teva materialització com a professional,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Dels dibuixos vaig passar als còmics, també escrivia contes, tot el que fos imaginar històries sempre m'ha agradat. Què més? Sí, històries, contes,
teatre... I però què t'agradava dir? Què t'agradava dibuixar?
Ah, doncs al principi dibuixava coses molt estranyes, rodes amb punxes o monstres que m'inventava. Jo era l'època dels ninos de He-Man i de D.G. i Jous, doncs jo dibuixava aquestes coses. Després em van començar els companys a demanar dibuixa'm tal cosa, dibuixa'm de l'altra. I jo, com clar, anava dibuixant i com tota la vida, com més dibuixes, més aprens. I anava aprenent així.
I quan arriba aquesta timidesa de la qual parlaves abans?
Pues no ho sé, no tinc ni idea. Suposo que també és alguna cosa normal quan els nens passen a adolescents. No sé. Sí que és cert que vaig tenir un episodi d'acné molt fort que em va deformar la cara i potser això és just quan entrava a l'institut i potser això em va fer que entrés més cap a dins. Suposo que és per l'edat i les inseguretats d'aquesta edat i tal, però bueno, després he anat cap enfora ja.
Tu vas anar a l'escola Pins del Vallès?
Sí.
I després a l'institut on vas anar?
A l'Angeleta Ferrer.
A l'Angeleta. Com eres com a estudiant?
Bé, normal. Un estudiant de bé, notable, algun excel·lent. Bé.
I com recordes aquella etapa? Tu gaudies quan anaves? Ets d'aquells nois que et deien va, vinga, que demà toca escola i tenies unes ganes d'anar a escola o al revés, o ostres,
no,
feia mandritis?
No recordo mai disfrutar d'anar a l'institut,
no?
Però sí que recordo, tinc molt bon record de l'institut en quant a les amistats que hi vaig fer i que encara duren. La colla d'amics és sobretot de la que ja érem a l'institut. I és el millor de tota l'època d'institut, és els amics.
Que els conserves?
Sí, ens veiem poquet, però els conservo. Un d'ells era el Miquel Herrada, d'aquí de la ràdio, i bé, bé, molt orgullós i molt content.
I escolta'm una cosa, aquesta habilitat amb el dibuix, aquesta passió que tu tens, és tan bona fins al punt de que algú tan important com en J. Bayona et demanés fer-li un storyboard?
Sí, vaig fer l'storyboard, part de l'storyboard de l'Orfanato. Però va ser una història també, com quasi tot, de casualitats. Jo havia acabat ja la carrera a l'ESCAC i vaig anar a Scandalo Films, que és la productora de l'Escola de Cine. Vaig anar a portar uns projectes que tenia, unes propostes de videoclips, que era l'època en què intentàvem ficar-nos en el món audiovisual a través de videoclips i coses. Jo havia portat uns projectes i allà estava el Jota, el Bayona, parlant amb el Sergi Casamitjana, que era el director de tot. I em van dir, escolta, Pau, ja mira ara que et veig aquí. Escolta, el Jota necessita fer uns dibuixos per un guió que té i tu li podries fer. I, sí, clar, i tant. Pues, allà estava. I el Jota el coneixia perquè havia sigut professor meu de direcció a l'escola, i sortint de la productora vam anar a una botiga de còmics que hi havia allà a la vora, i em va dir, mira, me gustaría que el storyboard tuviera este estilo de dibujo. Em va comprar un parell de còmics perquè em fixés, i res, vam estar dibuixant uns quants mesos, i tinc un record molt bonic amb el Jota, que és que quedàvem a les cafeteries i Starbucks, i ell em portava els seus esbossos fets a casa i jo me'ls mirava i els passava doncs a dibuix més gran, a net, i mentre jo anava dibuixant a l'Starbucks ell anava trucant al Guillermo del Toro a veure si s'havia pogut llegir el guió. Què tal, Guillermo, l'has podido leer? Podemos poner Guillermo del Toro presenta? Allò era la clau per engegar tota la maquinària, i era molt curiós. I quan a partir de que Guillermo del Toro va dir que sí, que vale, que ell posava el nom Guillermo del Toro presenta, allà es va engegar ja tot. Tota la bèstia que va ser l'Orfanato, i me'n vaig alegrar moltíssim.
I escolta'm una cosa, has tingut alguna altra experiència com aquesta? Algú més? O has pogut participar en la creació d'algun altre storyboard?
Sí, uns quants, de diverses pel·lícules, una que es deia Vulcània, què més? Summer Camp, no sé, diverses pel·lícules més, i anuncis també de televisió, spots, algun videoclip, algun telefilm. Sí, és més esporàdic. La feina de storyboard és esporàdica, però bé, m'ho passo bé.
I quan decideixes i optes per estudiar a l'ESCAC, amb quin objectiu ho feies? És a dir, què et veies fent? Què volies arribar?
Jo em veia, clar, com tothom que entra a l'escola de cine al principi, dirigint una pel·lícula o curtmetratges. La veritat és que quan entres no saps molt bé en què consisteix fer una pel·lícula. Quan és allà dins te n'enteres de què va fer una pel·lícula, te n'enteres de que hi ha molts departaments: direcció artística, direcció de fotografia, muntatge, so, producció, guió. Doncs hi ha moltes. Quan entres penses que ho pots fer tot, i a vegades molta gent que entra pensant que és claríssim que ell serà director se n'adona de que, mira, no, ell disfruta més sent muntador, i allà vas trobant el teu lloc. I sí, tothom, jo em veia dirigint pel·lícules, per sort vaig acabar podent entrar a direcció i vaig aconseguir fer algunes cosetes, però el tresor més gran de l'ESCAC per mi és les coneixences que fas. Els companys que tens a l'ESCAC són els companys amb qui treballaràs quan ets fora, i els que t'ajudaran a treballar, i tu els ajudaràs a ells a treballar. Això és el millor.
Alguns curs sí que tens, sí. Si no m'equivoco, el de més èxit, el de Les Claus?
Sí, va anar molt bé, Les Claus. Estic molt orgullós d'aquest curtmetratge perquè el vam fer, sobretot el vam fer entre amics, entre col·legues, que és el que més m'importava, disfrutar de fer-lo amb la gent que estimo, i el vaig produir jo, vaig poder estalviar uns diners i el vaig poder pagar, i per tant es va poder fer el gust de tota la colla. I després va quedar molt bé, estic molt, molt, molt content de com va quedar. Els actors ho van fer molt bé, i vam aconseguir un distribuïdor i el va estar movent. Hem guanyat alguns premis, el FICCAT, també el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que vam guanyar, i vam estar a les portes d'entrar a un festival molt important europeu, però a l'últim moment va entrar un curt millor i va entrar en competició. Així que...
Aquest camí ja no el segueixes?
No, de moment no, perquè... des de que tinc família, bueno, família, nens, més feina, tinc més preocupacions. Abans, clar, abans no t'importa tant gastar-te tants diners en fer un curtmetratge. Ara t'ho mires més, ara no vas tan bé de diners, sempre trobes excuses per no fer-ho.
Hi ha altres prioritats, no?
Hi ha altres prioritats, exacte. Però bueno, tinc molts projectes al calaix, vas apuntant idees, a veure, algun dia... i esperant, esperant aquestes finestres d'oportunitat de poder fer alguna cosa, explicar alguna història. Al final és explicar històries.
Tu també ets un amant de la fotografia, especialment sí. dels retrats.
Sí.
De fet, ara, quan has arribat, ho has fet acompanyat de la teva càmera?
Sí, sí, la porto a sobre.
Perquè... I fa una estona estaves fent fotografies.
Sí.
Per què t'agraden els retrats?
Perquè m'encanta poder retratar les persones, intentar no retratar el seu aspecte físic, sinó la persona que hi ha darrere de les mirades. M'agrada molt. I a vegades no és tant la postura que fan per sortir, sinó, no sé, és tot un misteri encara per mi, però em fascina poder retratar una persona en una imatge, en un moment congelat. M'agrada molt, no sé.
És molt enigmàtic també, no? Perquè has de fer una lectura del que estàs interpretant, no? A través d'aquell gest, d'aquella mirada, no?
Sí, a més has d'aconseguir que la persona a qui retrates estigui còmoda, que la majoria de persones no estan còmodes quan els hi fan una fotografia. I per això la majoria de persones a qui retrato són companys de feina, gent que aquí ja conec, hi ha certa confiança. I em costa molt, tot i així em costa molt poder dir, mira, posa't així, i fins que no dispares 50 no comencen a sortir les interessants, que és quan la gent ja està més suelta, més còmoda. Tu has trobat quin és el millor angle, d'on ve millor la llum. Són moltes coses sí. que em fascinen, però...
Pau, la teva eina de treball és la veu.
Sí.
Com arribes al doblatge i a l'enregistrament de publicitat? Perquè t'escoltem per les diferents emissores, amb diferents anuncis...
Sí, doncs mira, vaig començar aquí, a Ràdio Sant Cugat. De fet, jo estava estudiant cinema i ja feia temps que em fascinaven les radionovel·les antigues i aquelles veus i aquelles interpretacions i explicar històries sonores. I així que vaig parlar amb el Miquel Herrada, que treballava a la ràdio, i li vaig explicar... Mira, tinc aquesta idea, tu creus que si la portés aquí a la ràdio me l'acceptarien? I em va dir, sí, parla amb l'Albert Mallol. En aquella època el director de la ràdio era l'Albert Mallol. I vaig preparar un pitch per vendre el projecte i vaig quedar amb ell i m'ho va comprar. Jo, la meva idea principal era explicar contes pels nens abans d'anar a dormir. Els contes típics infantils, però en plan radioteatre, amb efectes de so, com si fossin pel·lícules, però...
En àudio.
Per àudio. I em va dir que estava molt bé, però que li fes una mostra. Llavors vaig agafar un conte que m'agradava molt i vaig gravar a la ràdio el conte amb música, efectes, veus... I li va encantar. El que passa que va comprar el projecte, però no tenia a la franja horària perquè els nens anessin a dormir, 8:30, no tenia espai per posar allò. L'únic lloc on podia encaixar aquells contes era un programa del Pep Tugas, Didascàlia, que era a les 11:30 de la nit. I allà sí que pots posar els contes, però clar, a les 11:30 de la nit dius...
Ja estan dormint els nens.
Nens ja no. Així que vaig agafar contes més per adults, obres de teatre curtes, coses de Woody Allen, Edgar Allan Poe, o coses més, bueno, més divertides també per mi, i vaig adaptar contes en aquest sentit, i em van ajudar el Joan Fàbregas, el Pere Païssa i el Miquel, bueno, molts amics meus em van ajudar i portava actors de Barcelona. I aleshores el Pere Pí se'm va dir, escolta, tu que fas veus, voldries fer anuncis? I jo dic, oh, sí, i tant. I em van ensenyar ell i l'Àlex Blázquez em van ensenyar a fer anuncis. I allà ja vaig saltar altres ràdios i vaig estar fent anuncis només de ràdio durant uns anys. Fins que un dia vaig anar a parar a un estudi de doblatge que anava a fer un anunci d'Alfa Romeo i em vaig trobar el Joan Pere. I el Joan Pere, que el coneixia per un curtmetratge que havia rodat amb l'escola de cine, amb el Paco Morán, m'ha dit, escolta, tu fas veus també. Mira, estem aquí doblant uns dibuixos, passa a mirar, si vols. Bueno, ell ja no deia dibuixos, deia ninots. Estem fent uns ninots. I com que no tenia feina en aquella època ni res, doncs vaig començar a fer sala amb el Joan i el Joan em va ensenyar i em va presentar a la professió del doblatge.
Digue'm, en doblatge, què és l'últim que has fet?
L'últim que he fet, que es pugui dir, hi ha coses que no puc dir, però a Vitelchus, vaig a Vitelchus, l'última de Vitelchus vaig fer coses i no sé, és que faig de moltes coses, de cine o de tele?
Sí, de cinema, per exemple.
De cinema. Ah, estic de Brutalist, a Nosferatu, també surto. Faig coses... No faig papers molt reconeixibles, perquè faig, també faig molts tipus, moltes veus rares, i, i a vegades no se'm reconeix, però sí.
Cuides especialment la teva veu?
La cuidava més abans. Abans la cuidava més, i com més m'obsessionava amb cuidar-la, més coses agafava. Ara ja he après a treballar amb la veu com estigui. Si sona encostipada, doncs treballes encostipat. Si sona bé, doncs treballes bé.
Tu ets un amant del cinema, no només del cinema que es veu per dins,
sí,
que per això vas anar a l'ESCAC, sinó també com a espectador.
Sí.
I tu has anat al cinema i has vist pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules.
Sí, sí, sí.
I anant al cinema trobes Un bon dia a l'amor. Sí o no?
Sí. Sí, 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 aquí al cinema Sant Cugat. Sí, sí, allà vaig conèixer la que és la meva dona, la Joana. Treballava allà venent, bueno, era personal de cinema, venent entrades, crispetes, de tot, i en fi, em vaig enamorar, però clar, no, ella estava treballant allà, jo anava com a client, no li podia dir res allà, no volia dir-li res, així que m'esperava a veure si la trobava fora de la feina per dir alguna cosa, i no hi havia manera, fins que un dia sí, es van trobar l'oportunitat i bé, molt bé.
I com portes l'aventura de ser pare? Ara parlàvem, família nombrosa.
Família nombrosa, sí, tres fills, dos fills i una filla. Bé, és meravellós, és meravellós. És molt intens, pot ser esgotador, pot ser molt, molt estressant, però és el millor de la vida. O sigui, el que et donen els fills és la felicitat absoluta. I no puc estar més content i més feliç dels meus fills.
I escolta'm una cosa, amb la música també tens una certa relació. Tu has arribat a tocar el violí?
Sí, vaig estudiar violí... Quants anys, a veure? 12 anys, crec, tocant el violí. Sí, des dels 8 anys fins que vaig començar a entrar a l'escola de cinema, que llavors ja, com que em exigia tanta dedicació a les pràctiques de cine, ja no podia seguir tocant el violí. Com que tampoc anava cap a violinista professional... Ho vaig deixar, però sí, van ser 12 anys tocant el violí i va ser també una experiència molt enriquidora. El que passa que el violí és molt difícil, no sé, els altres, suposo que els altres instruments també. Jo no vaig començar a disfrutar del que estava tocant fins que no van passar ben bé 9 anys de violí. 9 anys tocant el violí i dient, això sona fatal, això, què estic fent, això, quin rotllo anar a violí. Però llavors passen 9 anys i dius, ai, mira, això m'està sonant bé. Això sona bé, ai, vaig a tocar aquesta altra cançó, a veure, i comences a disfrutar, però ha de passar molt temps fins que comences a disfrutar.
Escolta, Pau, ja acabem, si d'aquí uns anys et torno a convidar al programa, què t'agradaria que et preguntés? Quin hauria de ser el fil conductor de l'entrevista? Què t'agradaria venir a explicar?
D'aquí uns anys?
D'aquí uns anys.
No sé, espero que... Quina nova història he pogut explicar? No sé, en quina història he estat ficat.
A Sant Cugat, no? Sempre?
A Sant Cugat, no ho sé, ni idea. Jo no sé què passarà.
Molt bé, Pau. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos la teva història.
De res, a vosaltres.
La teva història de vida avui al programa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada, merci.